Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Que vaja, són dos els minuts que passen de dos quarts d'una. Ja ho sabeu, hem parlat de la ceba amb el professor de cuina Xisco Muñoz, ha estat la clara protagonista i bé, hem obert aquest debat que jo ara li preguntaré a la nostra convidada també a veure si vol participar, però si tu vols participar, si vols dir la teva, que fàcil ho tens, 663-99-30-62. Et preguntem avui de com és la teva manera de fer el sofregit, 663-99-30-62. I mira, ara que comencen a ser hores de treure el cap per la cuina, doncs ens pot ser d'ajuda. Dit això, ara fem un gir en el guió perquè volem parlar de llibres. Volem dedicar uns minuts a una llibreria que darrerament ha estat notícia i no precisament per un bon motiu. Es tracta de la llibreria de la plaça de Sarrià, a Barcelona. Segur que recordareu, es va incendiar el 30 de gener i avui, aprofitant doncs, que parlàvem de llibres, del bonic ofici de llibreter, doncs és un plaer saludar a aquesta hora una de les propietàries, és la Rosa Besedes. Rosa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies. I vosaltres?
Molt bé. Rosa, com esteu?
Bé, bé, cansades, la veritat és que cansades, perquè això suposa un trasbals enorme, el que ens ha passat, i moltes gestions i molta feina a fer durant molts dies i moltes setmanes. Per un altre costat, també molt, molt contentes i molt il·lusionades i molt corpreses, per dir-ho d'alguna manera, amb tota la resposta que hem rebut de tot el barri, de tots els amics, de tots els clients, de les institucions, de les entitats, bueno, això és el que amb la meva germana, amb la Maria, que és la meva sòcia i som les dues les que portem el negoci, el que ens dona la força per aixecar-nos a cada dia i dir vinga va, que això ho remuntarem i ens en sortirem.
Escolta, perquè hi ha hagut un allau solidari a la llibreria, no? Us heu llevat de fet a la vostra façana, diguéssim, sí. De cop i volta un dia us lleveu i està tot ple de missatges, sí. De moltes lletres i de molt d'amor, no, Rosa?
Sí. Sí, sí, realment és que és el que al final, malgrat tot el que ens ha passat i malgrat que ha sigut una desgràcia horrorosa, ens omple d'una joia espectacular. Vull dir, és que és ni la Maria ni jo mai ens haguéssim pensat, no?, tenir aquest amor i aquesta estimació que estem rebent de tothom i que és constant, no? No és la setmana passada, no va ser al principi, sinó que aquesta setmana que contínuament estem a la llibreria i la gent passa i ens diu, escolta, estem aquí pel que necessiteu, endavant, heu de tornar a obrir, us necessitem, us enyorem, i totes aquestes coses. És que no hi ha paraules per dir el que sentim, de veritat.
Per ser,
és bonic.
És preciós, la veritat és que sí, quan sí. Hi ha aquesta solidaritat que es desperta, no? Que, bé, no és que no te l'esperis, però et sorprèn gratament, no? Perquè és a favor del que fas. Se sap ja quin va ser l'origen del foc, Rosa? Teniu coneixement?
L'informe dels bombers ens diuen que és un foc elèctric. I llavors, bueno, suposem que va ser un curtcircuit, alguna cosa d'elèctric, i llavors va ser tan ràpid que és que no va haver-hi temps de reacció i el tenir, clar, i el ser el negoci que és una llibreria, no? Tot el paper, la fusta, bueno, és que va prendre en molt poc temps, va ser molt ràpid, molt ràpid.
Clar, és el que us deia, que ara si passeges per plaça Sarrià, veus la llibreria de la plaça i està la persiana baixada. Què hi ha dins la llibreria? Com està avui, després de dues setmanes des d'aquell dilluns fatídic, Rosa?
Pues mira, és una caixa negra. Són parets negres i ja està, i no hi ha res més, perquè nosaltres tan aviat com ens van autoritzar vam poder entrar i vam començar a netejar, ho hem hagut de llançar tot, o gairebé tot, perquè està tot malmès, que no estava cremat, està fumat, i no podem aprofitar res. O sigui que ara l'espai és una caixa negra perquè les parets eren blanques, el fum les ha tornat negres i no hi ha res.
Mira, Rosa, aquí a l'estudi ens acompanya la Gemma Barrufet, que sé que us coneixeu.
I tant.
Que... la Gemma és vocal del Gremi de Llibreters de Catalunya i també és propietària de la llibreria Peu de Pàgina. Gemma, ara, quan amb el relat que ens estava fent la Rosa, tu et posaves gairebé els ulls, que, si m'ho permet, Rosa, no sé si plorosos, però no, empatitzaves tant i tantíssim, no?, amb el que estava explicant la Rosa. Tu t'imagines un escenari com el que està explicant la Rosa?
No, jo crec que va ser la setmana passada, no, que vaig passar i estaven elles dues i realment sí, és que és molt emocionant perquè et pot passar tu i estic molt a prop d'elles. I tinc una, la vida està plena de coincidències. Quan surti d'aquí aniré a un dinar d'un llibre sobre llibreries que es diu La llibreria del Turó. I aquesta llibretera se li va encendiar a la llibreria el dia 30 de gener.
No m'ho crec.
T'ho prometo. El llibre està publicat per Edicions 62 i és l'Alba Donati. I l'ha tornat a obrir, o sigui que Rosa i Maria, podreu.
Sí, no, gràcies.
Sí, quan ho vaig llegir em vaig quedar, dic, és que la vida és...
La vida són casualitats i és el destí. Ara, com amb aquest missatge que deia la Gemma, Rosa, podreu, ja teniu al cap què passarà a partir d'ara, no? Perquè entenc que és el que tu deies, que sobretot aquestes primeres setmanes, que són molts papers, no? Entenc, moltes gestions. Què és el que teniu ara al cap, Rosa? Quin és el futur que hi veieu a la llibreria?
A veure, nosaltres el futur és tornar a obrir. Això ho tenim...
Claríssim.
Sí, sí, per poc que puguem, nosaltres la nostra voluntat és tornar a obrir, perquè és la nostra vida, és el nostre negoci i és el que ens omple, no? I és el que vam apostar fa 5 anys quan vam començar a anar a la llibreria i és el que volem fer fins que ens jubilem, per dir d'alguna manera. Hi ha diversos factors que depenen una mica, no? Que ens marcaran una mica el camí que hem de seguir, entre els quals hi ha el tema de l'assegurança. Nosaltres el negoci el teníem assegurat i ara estem amb tots aquests tràmits de l'assegurança esperant a veure que ens passin a l'informe del peritatge i mirar si els números ens quadren per poder tornar a aixecar la persiana. Però la nostra voluntat és aquesta i per poc que puguem, així ho farem.
Rosa Basedes, doncs moltíssimes gràcies per haver entrat avui al matí a Ràdio Estel, propietària de la llibreria de la plaça del barri de Sarrià de Barcelona. Gràcies, com dèiem, per atendre'ns. Molts, molts ànims i esperem que sigui ben aviat aquesta pujada de persiana.
Una abraçada.
Gràcies, Gemma, igualment. Sí. Tatons.
Clar, és que no volem deixar de parlar de llibres, perquè avui us volem parlar concretament d'una de les cares potser més desconegudes, Gemma, del sector editorial, que és com la distribució de llibres. Tu diries, ja per començar és així, no?
Sí, molt poca gent sap com arriben els llibres a la llibreria. No arriben a través de les editorials, sinó que arriben a través de les distribuïdores, perquè els editors no podrien per si sols fer-nos arribar els llibres.
Clar, què passa si és que justament amb aquest paper fonamental que tenen la distribució de llibres, les distribuïdores de llibres, doncs, no sé si vosaltres ho haureu notat, però fa uns mesos que editorials i llibreters catalans no saben quan rebran els llibres que tenen encarregats degut justament a un problema en la distribució. Mireu, us situem una mica, perquè sabem que gairebé, Gemma, això podria ser espai d'un nou colabrot. El problema comença l'any passat, després de la fusió de dues distribuïdores, que són Ágora i Les Punxes, d'on neix Entre Dos Logístics. Entre Dos no... Podríem dir que no fa bé la feina, no sé, ara en parlarem amb la Gemma, i genera una seriosa situació de caos al sector, val? Els llibres no arriben a les llibreries. Clar, fa unes setmanes llegíem que algunes editorials catalanes havien optat per desvincular-se d'Entre Dos i treballar amb una distribuïdora basca, ASAELA, del grup Elkar. Clar, volem saber en quin punt està tot plegat, no? Perquè entre tant en renou d'uns i d'altres, Gemma, està funcionant la llibreria o no?
A veure, tot això es remunta a l'agost, com has dit tu. Vam patir una campanya a Nadal que no li desitjo a ningú perquè realment, com dius tu, no sabíem quan arribaven els llibres, sobretot els llibres de fons. Moltes llibreries vivim de llibre de fons o només de novetats. El que sí que haig de dir, en honor de la veritat, és que ara fa un mes, més o menys, sembla que les coses vagin un pèl millor.
I què ha passat en aquest mes? Per què funciona tot millor?
D'aquestes dues grans distribuïdores, la que funciona un pèl millor és Punxes. I ara es veu que ha tingut una auditoria a nivell logístic i han agafat una altra empresa logística que els hi ha fet tota la part logística com posada al revés, no? Tot el que estaven fent fins ara no era correcte. Jo ignoro les eines logístiques d'una distribuïdora, però es veu com tenien classificats els llibres, com arribaven, eren a fas. Llavors, amb aquesta entrada d'una nova empresa que es veu que porta la logística de Penguin, és que tot és com un cercle molt tancat, no? Uh-huh. Però bueno.
Però el que estàs dient és que, o sigui, Entre Dos Logístics
sí.
Opera mitges, o com està operant ara mateix? O ja no opera...
A veure, tu abans podies dir-li a un client si demanava el zoo del Pitus, que el demanava el dilluns, que dimecres el tindria. Ara no ho pots dir.
I ara què els hi has de dir als clients?
Doncs has de dir, miri, ara s'ha ampliat una mica més a plaç d'entrega, jo intentaré portar-li, però no és la mateixa rapidesa que abans. Però arriben els llibres, és el que comentava abans amb micròfon tancat, que tenim un sistema entre llibreries que si el llibre no tenim clar que arribarà a través de distribuïdora, li podem demanar a una altra llibreria i a través d'un servei li podem fer treballar.
Per tant, no hem de patir, diguéssim, com a consumidors en aquest sentit, perquè el llibre al final arribarà, això sí, en quant de temps? Perquè quin és, no sé, posa'ns un exemple, diguéssim, el llibre que t'ha trigat més a arribar, saps alguna petició?
És que me'n recordaré tota la vida perquè la clienta ja riem. Va ser una edició de Viena, de Dràcula, que el va demanar el 28 d'agost i li va arribar per Reis. Ja ens ho preníem a riure, no? Dient, bueno, és que ja només esperaven que s'aixequés Dràcula de la tomba perquè va ser molt, molt llarga aquesta entrega. Aquesta sí que me'n recordaré sempre, perquè era una clienta molt maca i hi ha gent que no reacciona tan bé, però més de 6 mesos, el Dràcula.
Més de 6 mesos?
Més de 6 mesos.
Quan abans, que era una setmana.
O menys.
O
3 o 4 dies.
3 sí. o 4 dies. Sí. Val, a veure, per situar-nos encara més, el paper de les distribuïdores, tu deies que és una peça clau.
Sí.
És una peça clau en aquest puzzle, justament perquè arribi el consumidor al llibre que volem. No sé, intenta d'alguna manera, Gemma, intentar com resumir realment el que ha passat i el que creus que passarà.
Val. A veure, la idea inicial per mi era molt bona. Era unir esforços per reduir costos ambientals, ecològics, menys camions i menys despesa de paper. O sigui, amb una mateixa caixa et podia arribar als llibres d'aquestes dues distribuïdores. La idea és molt bona. El que passa que al posar-ho en pràctica, jo crec que ho vam fer molt de pressa, els va agafar el mes d'agost pel mig i havia coses com evidents que després també t'arriben com bulos, no? Com que faltaven prestatgeries, que la gent no sabia trobar els llibres... Clar, que et diguin que no es troben els llibres de l'any 2022, no és admissible. Llavors, jo crec que és el que he dit abans. El fallo és a nivell logístic. La persona, l'empresa que va idear aquesta fusió, sense tenir tots els fils lligats.
Clar, la Gemma Rufet és vocal del Gremi de Llibreters de Catalunya. Vosaltres heu fet algun càlcul aproximat a les pèrdues que ha causat al sector aquest desajustament d'entre dos?
Oficialment no, però un 30 o un 40% sí.
Un 30?
Sí, de vendes perdudes. Sí, a més la campanya Nadal, que és una campanya després de Sant Jordi de les més potents per nosaltres. Clar, i això aquí ha beneficiat a les plataformes. I a la nostra imatge, que també al final la gent no sap si creure't. No sap si creure't. Tu li dius, és que li he demanat el llibre, li prometo que li he demanat, i el client el tens d'allà, darrere el taulell, i tu ja li pots explicar el rotllo a la distribuïdora, que ell vol el llibre per Reis, el vol per Nadal, i no t'arriba.
Clar, nosaltres hem de dir que des d'aquest programa ja hem intentat parlar amb Entre Dos, no hem volgut atendre els micròfons de Ràdio Estel, i heu parlat vosaltres? O sigui, hi ha algun feedback? Sabeu si estan treballant, no?, perquè la situació millori?
Sí. A nivell de gremi, periòdicament s'estenen reunions, a nivell presencial i a nivell també de via de Zoom, s'han fet molts Zooms, tant amb Abella com el responsable de punxes, que ara m'arregó del nom, disculpa. S'han fet moltes reunions. Però, clar, després hi ha un altre tema que també és col·lateral, que és la facturació. A nivell de facturació està fent un caos. O sigui, no es descompta les devolucions, s'estan cobrant coses que no són... El tema comptable és molt important i no ha sortit tant.
Val, llavors, moltes editorials catalanes, davant d'aquesta situació,
sí.
Gemma, doncs s'han trobat amb l'opció de desvincular-se d'Entre Dos i dir, bueno, doncs això no ha funcionat, i treballar amb la basca ICL, no?, del grup Elcar. Com vau valorar vosaltres des del gremi, no?, que s'hagi pres aquesta decisió de dir, bueno, doncs trenquem, encara que és un projecte, com tu deies, que d'un inici doncs pintava bé, però cada cop i volta dius, bueno, això no funciona perquè és que no estem treballant.
Jo l'Enric Faura el faig felicitar i ell ho sap com a valent, que va agafar el toro per les banyes i va dir, no funcionen les coses, en canvi distribuïdora. I ho trobo molt bé. A més, jo no treballava amb aquesta gent basca i ara, arrel d'això, he començat a treballar i serveixen molt, molt ràpid.
Clar, però això, curiosament, aquest projecte Entre Dos català, perquè es volia que també es fes de català, el que ha fet és que haguem d'anar a buscar...
El País Basc,
perquè ens puguin distribuir els llibres a casa.
No té cap mena de sentit. Sentit econòmic, ni logístic, ni cap, però bueno.
Mira, fem una cosa, li preguntem a l'Enric Faura, a veure quin sentit hi troba ella tot plegat. L'Enric Faura és director de la distribuïdora comercial Xarxa de Llibres. Enric, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Enric.
Clar, hem de parlar bon dia, que aquesta xarxa de llibres, Enric, agrupa des del 2008 una vintena d'editorials catalanes com ara Bromera, Angla o Cossetània, vinculades des fa uns mesos també, que ens ho deia ara la Gemma, a la Basca ICL. Enric, quina situació us trobeu a dia d'avui a xarxa de llibres, no? Perquè vosaltres seguiu treballant amb la distribuïdora Basca. No sé, valoreu tornar entre dos? Ja. Explica'ns una mica.
A veure, una miqueta de... Nosaltres ara ens trobem, tal com explicava la Gemma, en una situació una mica complicada. La situació d'entre dos s'ha anat millorant des que comença a arrencar l'1 de setembre, però en cap cas està normalitzada. En cap cas està normalitzada. Tal com ha explicat la Gemma, la campanya de tardor i de setembre va ser molt dolenta. La de Nadal també va ser dolenta, va ser una campanya dolenta, i nosaltres vam preguntar a la direcció entre dos quines perspectives hi havia de cada campanya de Sant Jordi, que és una campanya clau pel sector editorial. I no vam rebre cap mena de resposta convincent ni que ens generés confiança. Davant d'aquest escenari vam prendre una decisió que és molt dolorosa, perquè el fet d'haver de marxar de Catalunya no ha estat gens fàcil, que va ser buscar alternatives, i vam haver de buscar una alternativa que malauradament és fora de Catalunya. En aquest moment, com estem? Doncs estem en una situació mixta. Tot el que són els serveis de novetats, el llibre nou, que surt al gener, al febrer o al març, això va sortint amb normalitat a través de Celia o Delcar, amb alguns petits desajustos, però va sortint amb una normalitat. Però estem en una situació molt difícil respecte a tot el fons que tenim entre dos i que s'ha de traslladar. S'ha iniciat un procés de trasllat que està sent lent i costós i no gens àgil. I això ens fa que no puguem atendre les comandes i les peticions de llibres que li diem de fons al sector, no? Mm. Perquè no hi ha disponibilitat. Aquest és un problema. I el segon problema que tenim és que Ágora, que és l'empresa amb la qual fins ara treballàvem, que és una dels dos socis entre dos, ens ha deixat de pagar els venciments que ja han vençut. És a dir, quan es fa una venda, es gira una factura i al cap d'uns determinats setmanes allò té un venciment és quan s'ha d'abonar. Doncs des del mes de gener i el mes de febrer, per tant ja en portem dos, que no s'han atès aquests venciments. I això són molts diners.
De quan estaríem parlant, Enric?
Estem parlant de centenars de milers d'euros d'entrada. I venen venciments al març, i a l'abril i al maig. I, per tant, la quantitat deguda és superior al 1,5 milió d'euros.
Mare meva.
I això, sí, i això a dia d'avui, jo puc parlar del que ha vençut, que és gener i febrer.
Sí.
Al març, a l'abril, al maig, ja hi arribarem i ja ho veurem. No? Uh-huh. Però a dia d'avui no s'ha atès a la seva data de venciment.
Escolta,
per tant, estem en una situació complicada, però alhora amb esperança. Veiem que el canvi està costant, però la nova plataforma ens dona un bon servei. Creiem que a poc podrem anar normalitzant aquest servei, però la sortida d'entre dos no està sent fàcil.
Us han donat alguna resposta per part d'Àgora, diguéssim, per aquests impagaments? No sé, Enric, quina ha estat la resposta?
Donen unes respostes molt vagues i molt etèries, que venen a dir una part que és veritat, és evident que quan hi ha un canvi es produeix un efecte d'evolució, aquest efecte d'evolució genera una facturació negativa, i que per atendre aquesta hipotètica d'evolució, que ells pensen que sigui massiva, s'ha de fer una retenció de saldos. No parlen obertament de no pagar, sinó parlen de retenció de saldos. Però estem parlant d'excuses de mal pagador, perquè la proporció del que està vençut amb la hipotètica d'evolució és una proporció de 10 a 2. Encara que tornés tot el que hi ha al mercat, que és improbable, encara que no haguéssim venut res del que va sortir per Nadal, que és impossible, la proporció que s'ha venut amb la possible devolució és de 10 a 2. Per tant, s'han de fer front a aquests pagaments. La realitat que nosaltres sospitem és que hi ha un problema financer intern.
Aquest seria, per tu, una mica el caos que s'està vivint d'entre dos, no?
Bueno, aviam, anem per parts.
Va, sí.
El caos, tal com assenyava la Gemma,
sí?
Hi ha un problema de servei. Aquest problema de servei, mes a mes i setmana a setmana, a poc ha anat millorant. Tal com deia la Gemma, han contractat una empresa externa, una consultoria, que els està ajudant una miqueta a reestructurar els processos. I el que ens diuen a tots és que això ràpidament estarà normalitzat.
I Enric, però això és, una contradicció. O sigui, fan una distribuïdora més gran per estalviar costos i han de contractar una altra perquè els tregui les castanyes del foc.
No és una contradicció, Gemma, és un fracàs rotund.
Sí, és un despropòsit molt gran.
És un despropòsit molt gran. Però això, ara veurem, el mes de gener és un mes que té un moviment més baix que altres mesos, no? I, per tant, el servei més o menys s'ha anat tirant. Ara ho veurem quan arribi febrer i març, si realment es pot fer front, doncs, als ritmes intensos, no? Ara això es veurà. Jo crec que el que desitgem tots és que entre dos es pugui normalitzar, perquè és el que necessita el sector. Però, a banda d'aquest servei, que només ho... Sabeu què passa, bueno, pels lectors?
Sí.
Que som dins del sector, hem sentit tantes promeses que ja no es creurem res fins que veiem realitats, no? I, per tant, promeses que això s'arreglarà en 10 dies o en 15 dies, fins que no ho veiem, no ens ho creurem.
No us ho creureu,
sí,
però...
Aquí, clar. Hi ha un problema de servei, però tal com deia la Gemma, hi ha un problema administratiu.
Fort.
Per una part...
I financer, he parlat amb tu, Enric, de moltes vegades les editorials que portes tu, que són molt petites, potser no tenen el coixí financer per aguantar això.
No el tenen, no.
Llavors,
hi
ha editorials que són una persona o dos,
Ara us explico. O sigui, hi ha un problema administratiu que s'ha generat aquest enorme caos de factures, devolucions, pagaments. I en el nostre cas, ara que estem en una situació d'impagament, per tota una sèrie d'editorials molt petites, això és una situació dramàtica.
Home, tu diràs.
I diverses editorials estan recorrent a dia d'avui a préstecs per poder aguantar el moment.
Enric, perdona, ara que deies de préstecs, clar, davant d'aquestes pèrdues, el govern català va activar unes ajudes econòmiques, no?, per les editorials.
No, ajudes no. El govern català va activar una línia de préstec a preu de mercat.
Val.
Però que és un préstec que s'ha de pagar,
Sí. Clar.
Per tant, a nivell d'ajuda no hi ha hagut cap ajuda diferent.
No, per tant...
Hola?
Sí. No
hi ha hagut cap ajuda. Hi ha hagut una línia de préstec que ha agilitzat uns tràmits administratius, però s'està pagant aquest préstec a preu de mercat,
Clar. Per tant, no esteu contents, Enric, amb el suport que heu rebut per part de les institucions?
Aviam, és que les institucions han tingut un paper bastant passiu.
Sí.
Jo no sé si hem d'estar contents o alegres. En principi, això... Són dues empreses privades que munten una empresa privada. Bé, ja està, ja, el món privat, a vegades les coses van bé, a vegades les coses van malament. El tema és que l'afectació sobre el sector de la cultura i el sector editorial és enorme, perquè estem parlant d'una distribuïdora que dona servei a més del 50% de l'oferta editorial de Catalunya. I, per tant, més enllà d'un problema privat entre empreses mercantils, aquí hi ha una afectació sistèmica a un sector.
No, clar, que implica la societat.
I, Enric, la nostra imatge també, com a llibreters, perquè a vegades la gent...
Terrible.
Sí, no, la nostra imatge també ha quedat tocada.
Tocada. En quant a llibreters, els distribuïdors, els editors, els autors, els mateixos autors...
Què opinen els autors?
Perdó?
Què opinen els autors, Enric, de tot el que està passant, no? Perquè quin és el missatge que els hi arriba, diguéssim?
Jo crec que no tenen res.
Sí, se'ls escapa una mica, sí.
Perquè és que és un disbarat, això.
Yeah.
Imagineu-vos, tu em deies, quina és la resposta de l'administració? Imagina't que això hagués passat amb les farmàcies. Que el 50% dels medicaments que han d'arribar a les farmàcies no arribessin. O hagués passat amb els supermercats. No? Bueno, doncs això passa a les llibreries. No? Llavors, l'administració què havia de fer? No ho sé què havia de fer. Però, en tot cas, ha tingut un paper de perfil baixíssim. L'administració està perfectament informada de la situació...
L'única cosa positiva, perdona, Enric, és que normalment la gent que no troba un llibre a la llibreria se'n va al Dumbledore, que diem nosaltres entre els llibreters, que és la distribuïdora comença a parar. Però en aquest cas, com tampoc no tenia Amazon llibres...
Tampoc en tenia.
Ens ha beneficiat d'una manera així com de rebot, no?
Sí.
La desgràcia de la mala distribució ha afectat a totes les llibreries, però ha afectat a Amazon, també.
Sí, perquè no en tenien.
Setmanes n'han tingut.
Tampoc. Però, Enric, és interessant, perdona'm, que reprengui un punt que deies tu. O sigui, les administracions, òbviament, són conscients, les institucions, del que està passant, no? I tu deies que estan fent un silenci administratiu aquí en tota regla.
Negatiu.
No? Negatiu, en aquest cas.
Sí. Jo crec que és negatiu. El que han fet, en diu, bueno, per ajudar aquestes editorials afectades, agilitzem a través d'uns tràmits administratius aquesta línia financera, que és un préstec, eh? Que es fa a través de l'Institut Català de Finances a preu de mercat, i per tant, bueno, és d'agrair que t'agilitzin uns tràmits administratius, però no és cap ajuda. No és cap ajuda, no? I a partir d'aquí no sabem gent, no sé, a través del gremi, però més enllà de converses informals o privades, no hem vist cap acció decidida, clara i en cap direcció per posar-hi ordre.
Gemma.
No, i abans ho he parlat amb tu, Enrique. Hi ha molt més resposta per part de Punxes, que ha donat més la cara. De fet, l'última reunió només la vam fer amb Punxes, ja t'ho dic. I el senyor que està darrere d'Àgora doncs posa molts pals a les rodes per les reunions i...
Fem una cosa, perquè arribem ja... És molt interessant tot el que esteu dient, de debò, i jo crec que és important, no?, també fer-ne difusió. Clara, ja hem passat el Nadal, ja està passat, és el que deia l'Enric, també hem de veure més a més tot el que és, tot, com es desencadenarà tot això. Patiu per Sant Jordi? Vull dir, perquè, clar, jo no entenc... Jo no sé, Gemma... Si vols parlar primer tu, no?, en quant a la llibreria, i després, Enric, valorar una mica, no?, si hem de patir per Sant Jordi o no.
Una miqueta sí, però jo cada vegada em dec fer gran, però cada vegada pel Sant Jordi penso, per què no fem el que feien els llibreters de fa 50 anys, que venien el que tenien a la llibreria? No ens carreguem encara més llibres i més novetats. Ja. Però bueno, això no passarà, perquè la gent sempre va buscant les novetats.
Per tant, una mica sí.
Una mica sí que pateixo. Sí.
Enric, tu què? Com ho valores?
Jo crec que per Sant Jordi els professionals del sector patirem. Però el públic final no ha de patir massa, perquè hi haurà parades i hi haurà llibreries i tot estarà ple de llibres. Però segurament hi haurà mancances, hi haurà retards, hi haurà desajustos, Gemma, que ja t'ho imagines, no? Que ens faran patir fins l'últim dia. Però jo pel públic final ja en seria un missatge de tranquil·litat, perquè poden sortir, que trobaran parades i plenes fins al capdamunt de llibres, però em sembla que el sector internament patirem molt, sobretot a la preparació. Aquesta preparació que ja comença pràcticament ara el 15 de febrer. Eh?
Això us ho preguntava.
Té el cap el 23 d'abril, però...
No, clar.
Però és molt plantejament, és més filosòfic. Cada any el faig, eh? Per què ens hem de carregar amb tantes novetats? De veritat, us ho dic, eh?
Sí, sí.
Hi ha molts llibres bons, de fa publicats fa 20 anys, que la gent no els coneix. I hem d'anar a posar les parades, el polític de torn, el futbolista, jo no ho faig, però... Sí, sí.
I això és un altre debat, Gemma, que podria, potser és molt interessant tenir.
És molt interessant.
És la sobreproducció, no?
Sí, i després els pobres arbres.
Però hem de patir per Sant Jordi. Jo per Sant Jordi patiré que no plogui. Que és el gran patiment de sempre, no?
Sí, que l'any aquest no ens el traiem de sobre,
l'any passat ja també va ser.
Però jo crec que hi haurà un bon Sant Jordi.
Val.
I el gaudirem, però els que estem a la feina, sí, patirem per arribar-hi.
Depèn de la zona, Enric.
Això també és important.
Perquè
el
meu barri, per exemple, els diumenges a la tarda és el Far West, però suposo que els pobles o el centre n'hi ha molt bé.
Però quan a la distribució de llibres...
Patirem tots.
Patirem tots, es patirà.
Esperem doncs, que passi ràpid aquest patiment i que finalment doncs, es pugui arribar a una solució amb aquesta distribució catalana entre dos, no?, que va néixer doncs, amb molt bon optimisme, no?, amb aquesta idea de ser aquesta distribuïdora catalana en majúscules. Veurem com evoluciona. Enric Faura, director de la distribuïdora comercial Xarxa de Llibres. Moltes gràcies, Enric, una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Gemma, moltíssimes gràcies també per haver-nos acompanyat aquí al matí a Ràdio Estel. Nosaltres agafem una mica d'aire. Tornem després del butlletí. Fins ara.